Amb el Pere Martí us proposem feinejar una estona amb la filosofia. És aquesta secció, aquesta proposta del Pere Martí, una mica incòmoda, amb preguntes, reflexions i anàlisis que a vegades fa mandra entomar, necessaris sempre. I clar, encara fa més mandra perquè no donem la resposta. La resposta l'has de buscar sempre tu. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
És que no ho poses fàcil, eh?
Bé, espero que no sigui una incomoditat excessiva.
No, i ara, necessària.
Però, si no estàs una mica incòmode, t'acostumes a relaxar de manera excessiva i llavors potser no fas res. Per tant, la incomoditat tampoc és una cosa que sigui negativa, per si mateix sempre estem incòmodes, doncs llavors malament, però...
Però aquell puntet, no?
Aquell puntet és necessari. Mira, estem ara en unes dates que són especials, no? Acabem de passar el diumenge de Rams, ara vindrà la setmana de Passió, el dissabte de Resurrecció, el diumenge de Pasqua i després el dilluns de Pasqua. No sé, els catalans sempre sembla que no en tinguem prou i han d'afegir alguna cosa. Sant Esteve, dilluns de Pasqua... Bé, estem a la Setmana Santa, que és una època d'especial recolliment i fervor religiós, tot i que avui dia això, diguem-ne, s'ha transformat bastant en una època de turisme i consum desfermat, com passa en quasi totes les èpoques de l'any, no? I passa que hi ha una certa peculiaritat en aquests dies, perquè s'ha fet com una síntesi dels dos trets que de caràcter d'aquests dies, el turisme i el fervor. Llavors, trobem un turisme de masses de fervor. Perquè veiem
com... El de processons.
Milers i milers de ciutadans programen les seves vacances de Setmana Santa per assistir a fervorides celebracions que protagonitzen els fidels catòlics, malgrat que ells no, de fervor religiós, potser no en tenen gens ni mica, no? Però, clar, és per l'espectacle. Ja hem dit més d'una vegada que estem a l'era de l'espectacle. I, home, l'espectacle religiós, si és un espectacle ben muntat, com en algunes capitals castellanes i andaluses, doncs, home, no és normal, és normal que tregui espectadors, que així omplen
tenen molta tradició,
els
saben?
Seus dies de lleure, no?
Sí, sí.
Però bé, aquest fenomen paradoxal de les tradicions transformades, etcètera, ja n'hem parlat altres vegades. I amb el pretext de la Setmana Santa, i que encara en algun racó, com un tènue tro de fons, hi ha això del recolliment i la reflexió, et voldria proposar un tema adient a aquest esperit. I de pas, així, complir un compromís que vaig prendre en programes anteriors, que és fer una anàlisi en profunditat de la noció de mal.
Uau!
Bé, en aquests dies se suposa que el Messies ve a redimir els nostres pecats, el mal de la humanitat. Bé, la qüestió ve de... d'algun altre programa on vam parlar d'un llibre, L'era de Hitler, en el qual es destacava que Hitler havia estat l'encarnació del mal durant moltes dècades. I arrel d'aquesta qüestió, doncs, ens plantejàvem si existia realment la maldat, no? Si hi havia homes intrínsecament malvats, malignes. Davant d'això ja vam constatar que gent com Hannah Arendt havien qüestionat aquest plantejament. Amb la seva tesi de la banalitat del mal, venia a dir que per actuar de forma malvada i quasi bé inhumana, no calia ser un diable amb potes. Que fins i tot qui actua així podia tenir l'aparença i el capteniment d'un anònim funcionari que compleix la seva tasca i que ni té consciència especialment de que estigui fent res que tingui a veure amb el bé ni amb el mal. És això de la banalitat del mal. Una tesi que li va portar molts mals de caps, s'ha de dir, en el seu moment i encara avui. Hi ha molts, sobretot des de l'àrea de la cultura jueva, que li retreuen de manera bastant agra. Però bé, tenim una primera, diguem-ne, contraposició respecte a aquesta idea que es manifestava en aquella obra. I a partir d'aquí vam dir, doncs potser que cal reflexionar una mica i aprofundir en això de què és el mal, què significa això del mal. Doncs això és el que intentarem avui. Intentarem, perquè el tema és difícil de tancar.
És un Sant Cristo gros, eh?
Molt bé.
Fent un símil del moment
perfecte
que vivim.
La noció de mal és una noció que és tan antiga com la humanitat. És pràcticament consubstancial a l'aparició de la consciència humana, i la trobem en totes les civilitzacions, en formes diferents, però també amb força coincidències, com és lògic que siguin. No ens podem, com deia, permetre el luxe de fer un plantejament exhaustiu de la història del mal, i el que jo proposo és escollir un fil argumental, un criteri per abordar aquesta qüestió, que és com, des de les diferents cultures, es concep el poder i l'estatus ontològic del mal. Això ara potser no queda molt clar, però en l'explicació veurem com queda perfectament clarificat. El poder i l'estatus ontològic del mal. Sobre això, bàsicament, en totes les cultures, hi ha dues opcions. La primera, el bé i el mal són dos principis, dos forces iguals en poder i naturalesa, dos principis que són els generadors de la realitat. La segona possibilitat és que el mal és un poder o una força inferior i, per tant, sempre subordinada en darrer terme al bé. En el primer cas, trobem especialment una de les religions més antigues, la religió persa o maniqueisme, amb el seu profeta Zoroastre. Pels grecs, Zaratustra. I per què parlo de Zaratustra? Home, perquè Nietzsche i Richard Wagner l'han fet molt famós. Bé, Richard Wagner més Stanley Kubrick, en el 2001, una odissea en l'espai. Per cert, els actuals perses, i ara que hi ha aquesta crisi a l'Iran-Pèrsia, alguns actuals perses reivindiquen que aquesta és una religió més genuïna de la seva cultura que no l'actual, que és la musulmana. Això és un nota al marge, no? El maniqueisme o zoroastrisme, de manera molt sintètica, és una religió que planteja l'existència de dos principis, com dèiem, que són els creadors de la realitat i que tenen un igual poder i dignitat. D'una banda, Ahura Mazda o Ormaz, reduït, que és l'esperit del bé, i de l'altra, Angra Mainyu o Ahriman, que és l'esperit del mal. Aquests dos principis o poders estan sempre lluitant entre ells en un combat infinit per imposar el seu poder sobre la humanitat. D'aquesta lluita sorgeix el món i és una lluita en la qual ningú es pot imposar definitivament sobre l'altre, cap dels dos, però llavors el món, diguem-ne, s'acabaria. Aquest món que coneixem. Enfront d'això, d'aquesta primera opció, hi ha la segona opció. En moltes tradicions, que la cristiana, especialment la catòlica, però també la islàmica, en la qual el mal és concebut com a inferior ontològicament al bé. Per què? Perquè el mal té el seu origen en un ésser que és inferior, perquè és un ésser que ja ha estat creat pel poder superior, per la divinitat. I, per tant, en ser un ésser creat per ell, té, evidentment, menys poder, té més dignitat ontològica, i, malgrat que mantingui aquesta lluita eterna amb el bé, està condemnat a fracassar. No pot derrotar aquest bé. Ara, pel camí, sí que pot aconseguir corrompre a altres éssers també creats per Déu, com ara els homes, i convèncer-los que se l'acompanyin en el seu camí de perdició. Llavors tenim la revolta dels àngels, el Lucifer, l'àngel caigut. En l'islam també es parla de que l'àngel no va voler-se prostrar davant de l'home perquè també era un ésser creat. Bé, la qüestió és que el mal té l'origen en un ésser inferior, en poder, i des del punt de vista de la naturalesa ontològica. Ara bé, en la doctrina cristiana, el fet de l'existència del mal sempre ha sigut motiu de preocupació. Perquè si en principi és absolutament aliè a Déu, perquè Déu és pura bondat, malgrat que si mirem el Déu de l'Antic Testament no acaba de quadrar massa amb aquesta imatge, no? Però bé, a l'afirmar que Déu no és una força paral·lela al mal, sinó superior, i per això els primers maniqueus van ser condemnats per heretges, i encara molt més tard els càtars també pel mateix. I a més, la tradició cristiana va posar, i continua posant l'èmfasi en que el tret més important de la divinitat és l'omnipotència. Llavors, clar, a partir d'aquí és com un destorb, una pedra a la sabata pels doctors de l'Església, explicar com és que Déu, amb la seva omnipotència, permet l'existència del mal. Si això és tan extremament perjudicial per l'home, que, a part de sofriments terribles, pot tenir com a conseqüència la seva condemnació eterna. Des de l'origen hi ha una branca de la teologia que s'ocupa d'aquesta qüestió, que és la teodicea. I la teodicea, al llarg de la història, ha desenvolupat fonamentalment tres models explicatius de per què hi ha com una espècie, sembla, des de fora, d'inacció divina davant del mal. Si Déu és omnipotent, com és? Què permet el mal? El primer model, i és el més comprensiu, afirma que el mal forma part del camí cap al bé. És consubstancial l'assoliment final del bé. I que la divina providència, un cop vençut el mal amb la vinguda del Messies, garanteix el triomf final del bé. És clar que pel camí algú li toca assumir la part costeruda. Fins a arribar al bé, algú li toca assumir el mal que aquest camí conté necessàriament. I això, doncs, potser no serveix sempre de consol amb els que els hi toca el rebre. De tota manera, és una tesi que té altres seguidors, aparentment molt llunyans, com, per exemple, el marxisme. Perquè el marxisme també afirma la necessitat de passar per un període de patiment, la dictadura del proletariat, per arribar a la promesa, a la terra promesa de la societat sense classes. Clar, els que els hi toca fer el sacrifici, perquè els altres puguin arribar a assolir aquest hipotètic futur esplendorós, potser no ho acaben de veure de massa bon ull, no? Però bé, aquesta és la tesi més, deia, comprensiva de la teodicea sobre el mal. La segona model explicatiu és que Déu, a l'hora de crear l'home, va preferir dotar-lo de la màxima dignitat ontològica, és a dir, que fos el més possible, i què més que era que sigui lliure i que pugui decidir per si mateix, en paraules del neoplatònic Pico de la Mirandola, elevar-se fins a l'allò diví o denigrar-se fins a l'animalitat. Què més dignitat que això? Que pugui decidir per un mateix, l'autodeterminació, la llibertat. Ara, és clar, quan pots escollir bé, però també pots escollir el mal. Llavors, què seria preferible? Un home que no fos lliure però que no es pogués condemnar, o que tingui aquesta llibertat, aquesta dignitat, i que pugui acabar en un patiment etern. Hi ha una tercera via d'explicació, que aquesta ve fonamentalment des de Sant Agustí, del segle V, després de Crist, és un dels pares de l'Església, que consisteix a afirmar que Déu no ha pogut crear el mal perquè, de fet, el mal no és res en si mateix. És com una espècie de no-ser, de privació. És l'absència del bé. Igual que la foscor és l'absència de llum i la malaltia és l'absència de salut. El mal, doncs, només pot actuar mitjançant la corrupció o distorsió d'alguna cosa que abans era bona. Així la idea de l'estat del mal en estat pur no tindria sentit, perquè el mal sempre és fer que alguna cosa esdevingui impura. Està lligat a una altra cosa. Totes aquestes explicacions són també poden ser convincents, però no acaben de ser del tot congruents, ja que, per exemple, si el mal no és res en si mateix, com és que el podem escollir tan clarament? No? O bé, amb la tesi del lliure arbitri, que és el nom que es dona tècnicament en la teodicea, aquesta llibertat d'escollir, i que és potser la que històricament ha tingut més suport, es donen llavors una sèrie de també de problemàtiques que no són del tot menors. Aquesta tesi seria l'origen històric de la noció de pecat. Des del punt de vista del mal, podem associar el mal a l'error, i llavors el que cal és corregir, o el mal a una decisió voluntària, llavors és el que cal és castigar. Des del punt de vista, doncs, del lliure arbitri, del lliure albir, es dona per suposat que en la consciència humana s'enfronta sempre a aquesta situació. Té davant seu el bé i el mal i ha d'escollir entre ells. Per tant, el bé i el mal han d'existir prèviament i separadament a l'ésser humà i ha de poder conèixer-los de manera absolutament indubtable en el seu bé i en el seu mal. Alguns diuen que Déu això ens ho posa en el fons del nostre cor i, per tant, no hi ha discussió ni dubte possible. Perquè si es pogués donar el cas de que escollim el mal sense adonar-nos-en, llavors no es podria parlar de pecat ni de càstig. Per tant, d'aquí neix la noció de pecat, no? L'elecció a consciència del mal, escollir el mal sabent què és el mal. Perquè llavors ja no és un error, sinó una decisió maligna. És el pecat que ha de ser redimit i pel qual has de pagar un preu. Ara bé, seguint en aquesta línia, resulta que aquest suposat lliure arbitri en la tradició cristiana tampoc és tan clar que sigui tan lliure, perquè mogut per la nostra naturalesa imperfecta, tendint sempre a escollir el mal. És allò de Hobbes, no? L'home és dolent per naturalesa, és un llop per l'home. L'home és essencialment pecador i per això va caldre que vingués un Messies a redimir-nos, perquè per nosaltres sols no podíem fer-ho. Però llavors què passa? Déu va crear l'home imperfecte? Un altre problema.
Impossible.
Impossible. No, el que passa és que l'home vivia en el paradís, en la innocència, sense conèixer el bé i el mal. I llavors va caure en la temptació. I a partir d'aquell moment és quan coneix el bé i el mal i escull el mal i, per tant, peca.
Llavors... La dona, a més va ser la dona, no l'home.
Sí, ara no...
No hi entrarem, doncs, no hi entrarem. És un altre meló.
I a partir d'aquí ve les malediccions bíbliques. Guanyaràs el pa amb la suor del teu front, periràs amb dolor. És el que l'Església anomena el pecat original. Nosaltres som hereus, l'estirp humana ve d'aquest pecat original, per tant, som pecadors i, per tant, per nosaltres mateixos, difícilment no podem fer altra cosa que escollir el mal. Llavors, això podria lligar amb la tercera tesi que dèiem abans, la de la imperfecció, la impuresa. Com que som imperfectes, és impossible que per nosaltres sols ens puguem salvar. Necessitem la gràcia divina. Això també és un tema molt proper a Sant Agustí. Sense aquesta il·luminació divina no podríem saber quin és l'autèntic camí que hem de seguir. El que passa que en el protestantisme es fa un pas endavant en aquest terreny important, perquè el protestantisme planteja la predestinació. Potser com a reacció de Luter a l'escàndol de les indulgències, recordes allò que l'Església romana venia trossos de vida eterna a canvi de calés, ells, en contrast, van afirmar que això no només era una indignitat, sinó que era absurd, perquè tu ja pots pagar el que vulguis, que tots estem predestinats a salvar-nos o a condemnar-nos, i això només depèn de la voluntat divina, i nosaltres, els éssers humans, no hi podem fer res.
Ja venim de sèrie,
Sí, això ve de sèrie. La predestinació realment és molt, molt cruel, però aquesta és la tesi.
Sí, sí.
Entre parèntesi, i sense estendre-me molt, aquest plantejament és el que fa que els països del nord i del sud tinguin una diferència molt radical respecte a la seva noció del treball. En els països catòlics, el treball és una maledicció de la que ens hem de lliurar. En els països protestants, el treball és un símptoma, el treball, el reconeixement social, l'èxit, és un símptoma de que anem pel bon camí, no ho podem saber, perquè la predestinació és una cosa que no està al nostre abast ni de conèixer. Però, com a mínim, i això fa que uns tinguin un plantejament i els altres un altre. Això Cano va establir en el seu principi fonamental. Només hi ha una única llei, una única màxima, que és complir el deure. Bé, tanquem el parèntesi i fem un salt en el temps i anem fins a Nietzsche, perquè Nietzsche recupera Zaratustra, el del bé i el mal, i el recupera per negar-lo. a partir de Nietzsche, el qüestionament de les nocions clàssiques de bé i mal es va intensificant fins que arriba el moment en què se certifica la mort de Déu. I llavors Dostoievski es fereix, diu, si Déu ha mort, tot està permès. És a dir, ja no tenim referents sobre el bé i el mal. I és una mica on ens trobem ara. Nietzsche proposava una sortida amb això, que era tornar al paradís. En un dels més famosos passatges que hi ha a la seva obra Així parla Zaratustra, el de les tres transformacions, afirma que el camell, camell cristià, ensinistrat per aguantar i callar, s'ha de transformar en lleó, que es revolta i ho destrueix tot. Diu, però el lleó, l'esperit del lleó, no és suficient, perquè és només un esperit que diu no. Cal que el lleó ferotge es transformi en nen. I per què en nen? Doncs perquè amb el nen recuperem l'esperit de la innocència. Allà on hi havia Adán i Eva, previ a l'existència del bé i el mal. L'innocent és el que no coneix el bé i el mal, per tant, no pot pecar. El nen és l'esperit del joc, un immens i etern d'ici. El nen juga, no perquè sigui bo o dolent, no amb alguna finalitat, sinó única i simplement perquè vol. És la seva sagrada voluntat. La voluntat que s'afirma a si mateixa, i dirà més tard Nietzsche, és la voluntat que afirma la vida i que menysprea i trepitja tot allò que és contrari a la vida. Cal advertir que del superhome nietzscheà a la violència inhumana dels nazis hi ha un recorregut que no és necessari, però sí que és curt. Però aquesta és la tesi central de com Nietzsche intenta superar el bé i el mal. Però tornem a la qüestió. Existeix el mal? Quina és la seva naturalesa? Aquestes personificacions que hem anat construint al llarg de la història, Satanàs, Mordor, Espectre, Bin Laden, Darth Vader,
Trump,
vampirs i licàntrops, Trump,
no?
Són quelcom més que imaginaris simbòlics. O, com intuïa la tradició cristiana, es tracta d'un defecte de software. En això hi estarien d'acord els actuals tecnoligarques i els seus futuròlegs afins, que cal anar millorant, i polir els defectes dels humans fins que trobem un transhumà o posthumà que ja no tingui cap defecte. Això no sé si ens sedueix o ens es posa els cabells de punta.
A mi m'espanta,
Només de pensar-hi. Però nosaltres tots tenim una percepció immediata del bé i del mal en la nostra consciència. Allò que ens proporciona sensacions plaents és bo, allò que és desagradable és dolent. Això és extrapolable directament. Bé, ni en el nivell individual ni en el social està molt clar, perquè prenem decisions individuals pensant que ens faran bé una relació que és molt interessant i tot que és tòxica, i en el nivell social allò que és bo per nosaltres acostuma a ser negatiu o fins i tot dolent pels altres. Podem trobar una sortida. Home, mirem cap al nostre interior. Hi ha una sortida que és anar al mite i a la literatura. Potser en el mite trobem la veritat oculta. A la tradició literària, per exemple, hi ha una obra, L'estrany cas del doctor Jekyll i Mr. Hyde, molt, molt coneguda, i que potser no és un cas tan estrany, potser és a la nostra naturalesa. Aquests monstres que deia la psicoanàlisi, que estan aquí dins i que tots estem espantats per no veure'ls, potser si els reconeixem ens permetran adonar-nos de que el mal i el bé estan a dins nostre, som nosaltres, i que el bé s'acabarà imposant el mal perquè és molt més útil per la nostra col·laboració. I nosaltres som éssers col·laboratius. Imagina que tu dius que no vull veure l'altre de cap manera, li fotria dos clatallots. Però que si no tens l'altre, no tens ningú aquí.
No hi ha opció.
Donar-li un clatallot.
Pere Martí, moltes gràcies i bona Setmana Santa.
Igualment per tots.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45.
Fem un darrer repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Àrea Bàsica de Salut del Baix Penedès Interior impulsa noves activitats de salut fins al juny. L'Àrea Bàsica de Salut del Baix Penedès Interior ha posat en marxa un nou cicle d'activitats comunitàries que s'allargarà fins al mes de juny amb propostes gratuïtes per promoure el benestar físic i emocional. A partir del mes d'abril, el programa inclou dues caminades saludables els dies 7 i 9, coincidint amb el Dia Mundial de l'Activitat Física. També destaca la xerrada Entenent i afrontant el Parkinson el dia 16 d'abril i dues sessions sobre l'eina La meva salut el 30 d'abril al Cap de l'Arbós. Al maig tindran lloc activitats com la xerrada sobre menopausa del 5 de maig, la Fira de Salut Comunitària del 19 i noves sessions informatives i divulgatives el 21 de maig. El cicle es tancarà l'11 de juny amb una altra sessió sobre La meva salut. Totes les activitats són obertes a la ciutadania i tenen com a objectiu fomentar hàbits saludables i apropar els recursos sanitaris a la població. L'Hospital Universitari de l'Alt Penedès a Vilafranca estrena nova senyalització per facilitar l'orientació d'usuaris i professionals. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf ha finalitzat la implantació del nou sistema de senyalització a l'Hospital Universitari de l'Alt Penedès a Vilafranca amb l'objectiu de facilitar l'orientació de professionals i persones usuàries dins del centre. Aquest projecte respon a la voluntat de disposar d'un sistema més clar, visual i intuïtiu que permeti identificar amb més facilitat els diferents serveis i espais de l'hospital. El nou sistema de senyalització s'ha desenvolupat amb la participació de professionals de diferents àrees de l'hospital amb l'objectiu d'adaptar-lo al funcionament real del centre. La nova senyalització divideix l'hospital en 5 àrees, cadascuna associada a un color. El color verd correspon a l'àrea ambulatòria, on hi ha consultes externes, hospital de dia, rehabilitació, gabinets d'exploracions complementàries i farmàcia. El taronja, urgències, diagnòstic per la imatge i bloc obstètric. El rosa ha estat assignat al bloc quirúrgic, el blau a hospitalització i el lila a nefrologia. La Gotimada celebra Sant Jordi amb un tast de vins i literatura a Torrelavit. El pròxim 25 d'abril, la Gotimada, la festa de la Verema de Torrelavit, organitza un tast de Sant Jordi que combinarà vins i literatura en un entorn festiu. L'activitat oferirà un maridatge de vins amb les novel·les guanyadores de les darreres edicions del Premi Celler de Lletres. Els participants es trobaran a la parada de la Gotimada, a la Fira de Sant Jordi, al Parc dels Miradors, des d'on es dirigiran el grup fins a l'espai del tast. Les inscripcions es poden fer al Casal de Cultura del 7 al 23 d'abril amb pagament en efectiu i les places són limitades. A més, a la parada també hi serà present el col·lectiu QWERTY Escriptura, que oferirà els seus llibres en un ambient pensat per compartir cultura i vi. I ja es pot sol·licitar la recollida de restes de poda des de l'aplicació Tràmit de l'Ajuntament d'Olèrdola. Des de l'aplicació App Tràmit ja es pot sol·licitar la recollida de restes de poda a l'Ajuntament d'Olèrdola sense necessitat de trucar o de demanar-ho presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Així, la sol·licitud es pot realitzar des del telèfon mòbil de forma ràpida i senzilla tots els dies de l'any, a l'hora que es desitgi i des de qualsevol lloc. La sol·licitud de recollir les restes de poda és una gestió més que s'afegeix als tràmits que es poden fer des del telèfon mòbil amb la voluntat de facilitar la relació de l'administració municipal amb la ciutadania fent els tràmits més accessibles, senzills i intuïtius. La sol·licitud de recollida es pot continuar fent trucant al telèfon de l'Ajuntament al 93 890 3502 el dilluns o divendres anterior a la data corresponent a cada nucli per concretar el lloc de recollida.
Penedès en xarxa. And now the end is near, and so I face the final curtain. Els dilluns acabem amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, que ens interpel·la en aquest Com ser tu. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia, un plaer com sempre, ja ho sabeu.
Avui parlem d'un tamacle, que és el poder, i els que estan al capdavant, els que ostenten aquest poder.
Tema i tela marinera. Què està succeint amb el poder, o què ha succeït tota la vida, perquè no estarem en una situació exactament diferent de l'època hitleriana, napoleònica, o potser parlem de l'època del Claudio, o l'època del Brutus, amb César.
L'antiga Roma.
L'antiga Roma. El que vull dir és que el capgirament mental, l'interès, la psicopatia, que hi ha una sèrie que aquí no fem propaganda, però que te deixa molt clar el perfil dels assassins, i està claríssim que no és que digui que són malalts, sinó que t'està dient que són psicòpates, i que la psicopatia és perversa i pot gestionar l'assassinat en primera instància. Aleshores, què està succeint i quina valoració tenim en la nostra societat de la malaltia mental? Perquè sí que és veritat que es veten coses. És cert que ja està bé que les facin per abusos econòmics. Clar, el que té el poder i s'omple les seves butxaques abans que repartir, d'acord? Doncs està molt bé que sigui perseguit, perquè després Hisenda ens persegueix a tots els que portem ingressos minsos, i els que realment fan grans desfalcos no s'ho olviaven. En canvi, això és veritat que ha avançat. Però em faig la pregunta, i la malaltia mental? I l'alteració? Això que deia la meva àvia, i us ho diré en castellà perquè ella ho deia, hay más fuera que dentro. No és que apostem per les institucions. Evidentment, una esquizofrènia que pugui portar-la a casa i que pugui aquella persona estar medicada i tirar endavant, com la pel·lícula Una mente maravillosa, és un gran guany social, però també no és fàcil per les persones que tenen que estar al seu voltant i que necessiten suport psicològic. Però sí, és un gran avanç. No estic apostant per les institucions, però sí que em sembla que la meva àvia tenia molta sabidoria en dir que hi havia molta gent que tu no et dones compte que té un capgirament mental, que el tens davant i que a sobre està passant de tothom i està fent coses que fa malbé, com per exemple un tram. Està claríssim que inclús la seva filla ha transmès la seva alteració psicològica, inclús física, pel tema de la pell, aquest toc de pastanaga que porta i que té. Ha dit bastantes declaracions i crec recordar que en unes notícies, vull dir que seria de fer el contrast de la font, però crec que era la mare del tram que va dir que no arribi a manegar ni a manar mai el meu fill, perquè podia ser terrible. Aleshores, què ens està passant?
Diuen que sí, té un trastorn de la personalitat narcisista, que sí, és esquizofrènic...
Bueno, esquizofrènic no, però una mica de psicopatia, una mica, vull dir, perquè
però
encara s'emociona.
Però no són una mica psicòpates tots els que toquen poder?
Bueno, quan diem psicopatia, hi ha rasgues i hi ha psicopatia profunda. Perquè hi ha molta gent que, és el que deia la meva àvia, jo deia, más fuera que dentro, que van amb rasgues neuròtics, que no són neuròtics 100%, però són rasgues de comportament neuròtic. Aquests rasgues de comportament neuròtic es disparen en el moment de la pressió. El que succeeix és que amb el temps es fan més grans, si no s'arreglen. No és una cosa que diguis, home, mira, disminueix amb el temps, com la testosterona o els andrògens. No disminueix amb el temps. I si això no ho arregles, amb el temps es fa més gran.
Al contrari, doncs.
Exacte, i pot convertir-se en algú més pervers. Però estem parlant de rasgues. Què succeeix amb els rasgues? I vull que m'escolteu prou bé. Aquella persona que tens a prop, que inclús sembla vulnerable, que a vegades es fa la víctima i que tens com ganes de tunyar-la, d'abraçar-la i dir-li, bueno, no passa res, o que t'estira i et, ai, va, que m'ajudes, que no sé què, i de cop i volta després surt un Mr. Hyde, Dr. Jekyll, no? Surt una altra reacció quan hi ha sopa de pressió, una mica despreciativa, una mica brusca, però amb uns nivells una mica exagerats, ¿vale? Quan dic una mica, potser aquí trauria la mica, eh? Vull dir, uns nivells més exagerats.
Pujadets, sí.
Exacte, pujadets. I aleshores dius, ai, carai, i ho deixes passar, igual que els maltractadors, ¿vale? Vull dir que tenen aquella pujada d'agressivitat, de soc jo l'únic home quan jo t'estic sent infidel tot el rato, però tu no se t'acudeix acostar-te a cap home, ni que sigui el teu germà, doncs resulta que llavors tinc aquella reacció superbrusca i tal i qual, i després, ai, perdona, no volia... M'enteneu, aquesta doble vessant? Doncs aquests rasgues neuròtics són molt perillosos, perquè un pensa, ja canviarà. Un pensa, bueno, ja es donarà compte. No funciona per lògica, els rasgues neuròtics funcionen per emocions. Són emocions mal capgirades, acumulades i enganxades amb uns pensaments completament irracionals. per posar-vos un exemple, ara l'exigero, no mireu el rigorós científic, però és perquè m'entengueu. Tu amb una persona resganeuròtica està una mica nerviosa i li dius, no, home, no, ara sortim cap aquí, que un dia em sembla que vam posar aquest exemple, no, ara sortim cap aquí, però li dius no, ja està bé, perquè em dius que no, i tu dius, perdona, perdona.
I aquest no el dispara.
Aquest no el dispara, i tu no li estaves dient no, li estaves utilitzant una frase que a vegades fem servir de dir, no, home, no, en vez d'anar aquí, anem allà, si et sembla, però s'ha quedat amb el no, i t'ho juro, escolteu-me bé, no et sent el resta de les paraules que dius. Emocionalment es queda amb el no i és com si tu li estiguessis negant tota la seva presència, tota la seva existència, tot el que està dient, és com si li diguessis un no i es dispara. Aleshores, això costa molt d'entendre quan et passa dintre la família, quan és un germà, quan és una germana, quan és una mare, quan és un pare. Però existeixen els rasgues neuròtics. Aleshores, què succeeix perquè aquests rasgues neuròtics una mica més complicats, tipus Trump, tipus Hitler i tipus altres personalitats que podríem recollir de l'històric, doncs arribin al poder?
Doncs, què passa, no? Aquesta atracció mútua?
Exacte, què està passant?
Jo crec que aquest imant que és el poder, què passa aquí?
Clar, jo molts cops, que m'agrada molt, ja ho saps, entrar en temes polítics i valorar socialment, a vegades dius, bueno, més que arreglar-los amb ell, que tindrien que arreglar la societat i tenir unes connotacions de salut mental en la qual poguéssim posar-li límits als polítics, quan realment estan abusant, perquè el pare i la mare no t'agrada que es barallin. Llavors, si els polítics són com una pare i una mare i a sobre estan matxacant a ses personals, jo és que quan veig que matxacen els meus germans ja t'estàs encongint per si encara et toca a tu. Aleshores, ja sé que és un exemple molt familiar, però és perquè ens entenguem. A mi un polític que està matxacant uns altres, per molt que a ell li sembli que aquells ho estan fent molt malament, penses, a la que no li agradi el que jo faig, em tocarà a mi. Aleshores, alerta. Perquè on estan les mesures? En aquest país, o en el resta del món, ha sortit la llei de protecció del menor. Per què va sortir? Perquè els pares utilitzaven els nens com a mercancia d'intercanvi.
O mà d'obra.
Ah, aleshores, què succeeix? Doncs la mà d'obra, la mercancia d'intercanvi, la manipulació... No hi havia ningú que defensés els seus drets i va sortir les lleis. Vale, suposo, i faig un crit al cel, de que surti una llei de salut mental pels dirigents polítics i per totes les persones que estan al càrrec de persones. Potser per tothom. Quan una persona està al càrrec de persones, s'ha de saber que treballa amb material humà. I els polítics estan a càrrec de persones, fan que els donen la gana. Mira quines guerres tenim, Putin, Trump... Anda, que no. Aleshores, quin material humà estan treballant? Estan treballant els seus interessos privats. I tornem una mica al que hem començat. Està bé que s'hagin posat unes rigoroses estructures per l'economia i pels malversaments, que no solament per l'Hisenda i per cobrar-te més del compte quan estàs treballant i traient la llengua per arribar a final de mes i a sobre et cobren no sé quan. Està bé que s'arribi a altres persones que estan evadint, que se'n van a les Islas Caimán, que fan 50.000 històries per enganyar quan tenen diners de sobres. Però també està bé, no us oblideu de fer tot un treball per la salut mental. És que no és solament com millorar aquests polítics o evitar que aquestes persones pugin valorant les que ja és correcte, vull dir que passin una certa valoració.
Filtres.
Igual que la policia, el permís d'armes es passa per una valoració psicològica. Passem una valoració psicològica als polítics que tenen que tenir material humà a les mans i que poden no empunyar una arma sinó fer que l'empunyin els altres. Fem una valoració psicològica, però no solament això, sinó potser que ens treballem nosaltres psicològicament. Què és el que passa perquè votem aquest tipus de persones? Perquè jo no, però molts que m'escolteu segurament tampoc. Però hi ha molta gent que sí. I hem de fer un exercici empàtic de dir què els hi passa a aquesta gent? Què els està movent per dintre? Què és el que hem de treballar a cadascú per no caure en la tentació de creure amb el que més farda?
I per què persones amb aquests trets o aquestes característiques acaben al poder, no? Perquè
bueno,
estem parlant,
és el que
estem parlant
abans,
de
sí.
Trump... Però no és el primer president nord-americà per seguir el país que ha tingut problemes, no?
No, podríem parlar del Bush, podríem parlar de molts.
Hi ha predecessors que sabem del cert que han tingut problemes de salut mental, com ansietat social, trastorn bipolar, o fins i tot psicopatia.
Sí.
Amb informes mèdics, a hores d'ara.
Això és justament el que estava dient.
I què fa que acabin? Què els atrau?
Això és just el que estava dient, que caldria posar una valoració psicològica abans que arribessin al poder.
Però per què hi acaben? És culpa nostra que els votem?
No, a veure, culpa no hi ha de ningú. Fora, fora, fora. Culpa no.
Però ens
culpa
atrau aquest tipus de personatge.
Això és justament el que estava plantejant. O sigui, primera, una valoració perquè persones d'aquest tipus puguin tenir un sesgo i tinguem una bona contundència amb el concepte salut mental, perquè quan un accedeix a polític d'una regió regió o d'una població petita pugui fer una petita valoració perquè tindrà les seves mans persones humanes. I d'això a l'escalada. Que sapigueu que en aquest país no hi ha formacions. Ara, de fa pocs anys, existeix la carrera de Ciències Polítiques, però no li demanen a un polític que tingui aquesta carrera. I aquí no es fa una formació.
Jo diria
França,
que pocs, ben pocs la tenen, eh?
A França, és que no la tenen la majoria. Aleshores, a França fan una petita formació per accedir a ser polític. Aquí, si estàs jubilat i tens temps lliure, presentes a les eleccions municipals i després la que has de fer és de municipals a un municipi més gran, d'un municipi més gran, afiliat a un partit i després tira cap a dalt. Així arriba qualsevol. Aleshores, el tram en pasta deu haver pagat moltíssimes coses també. Vull dir, no calia, perquè el sistema allà als Estats Units és similar.
Però
o sigui,
és el que
ja
te deies,
sabeu.
El poble el va votar.
Aquí és on
per
estàvem...
tant, aquí hi ha alguna connexió?
Aquí és on estava plantejant fa un moment, Sílvia, el fet de que nosaltres siguéssim crítics a nosaltres mateixos i penséssim què passa que la gent li atraigui aquest tipus de personalitat tan xula.
Histriònica.
Tan xula, tan poderosa aparentment. La meva àvia deia, ho sento, l'anomeno avui i en castellà, dime de què presumes i te diré de què careces. ¿Vale? Aleshores, tenim la incorrecta o la desajustada creença de que el que diu que val més i el que xuleja més i el que farda més és més bo. Quina seguretat! I això ho veig molts cops al despatx, dic que ens han equivocat, la seguretat no és això, la seguretat és no tenir ni idea què passarà però estar convençut de que algú ho faré perquè tothom ens vagi bé. El lideratge no és manar, el lideratge és proposar una sèrie d'accions, projectes i activitats que faciliten el benestar de tothom, el teu i el dels altres. Aleshores, jo he estat donant durant molts anys classes de lideratge i gestió d'equips, habilitats socials, i realment, quan vaig estar en política, vam sortir i vaig crear una... Soc polític i ara què? Marge de maniobra, ja no soc polític i ara què? Perquè són tres estadis que passen els polítics que entren i surten. I normalment la gent que té dos dits de seny li costa més quedar-se en la política, perquè com està tot una mica liat per darrere, a vegades el marge de maniobra, que és la segona estadi, costa molt. I si vols fer les coses bé, pues que li preguntin al Kennedy, perquè a vegades, segons quines coses vols fer bé, Guantánamo, no sé, ho deixo anar, cadascú que pensi el que vulgui. ¿Vale? Quan vols fer les coses bé, a vegades estàs removent una sèrie de pols per segons quins
els
llocs.
Els poders reals,
eh?
Els que realment
poders,
manen a l'ombra.
Els poders fàctics, Perquè Hitler, si sabeu la història, era un monigote al principi. Un monigote que va ser prou espavilat i prou interessat per deixar-se manegar i quan va veure que ja s'havia desfet dels fils que l'havien posat a dalt de tot, va començar a treure el seu autèntic caràcter pervers i va fer el que li va donar la gana. És a dir, a vegades et trobes adolescents que li falten valors i que diu, és que si no tinc ganes de fer això, per què m'he de comprometre? He de quedar jo d'aquí 15 dies per anar al cine? I dic, home, a veure, si vols veure aquests amics... I si no tinc ganes aquell dia? Doncs que sapigueu que aquests polítics funcionen així.
Ara que parles dels adolescents, els atrau aquest tipus de personatge?
Perquè són adolescents de comportament.
Populista...
Són adolescents de comportament. Jo he tingut adolescents que deien, home, clar, el Trump diu, vull això i fa això. Dic, si és igual qui caigui pel mig, no? O, però és que ho aconsegueix. Fixa't, la paròdia és, o és que ho aconsegueix. És igual qui caigui pel mig. Manca de valors, manca d'empatia. Ja fa molts anys que vam fer un estudi, això ho hem comentat algun cop amb tu aquí, en el Col·legi de Psicòlegs i en el Col·legi de Pedagogs, el vam fer conjuntament, del problema que tindrien en el futur de manca de valors. No hi ha una assignatura a l'escola que sigui ètica o comportament. Tampoc fa falta que sigui una cosa rígida, però no sé, un saber estar, un respecte per les persones, o el que dèiem abans, vols ser polític? Doncs passa per una formació amb la qual et doni la habilitat per manegar persones. Torno a posar-te la comparança senzilla, ho repetiré perquè m'escolteu bé. Si per ser policia has de passar un anàlisi psicològic de permís d'armes, i ho veiem en totes les pel·lícules, que quan un policia ha tingut una situació dura, li diuen, vés al psicòleg, perquè ara està ben col·locat, perquè no és perquè estigui malament, sinó perquè qualsevol situació estruendosa, en situacions de pressió, fins que no l'acabes de digerir bé, torna a aparèixer i et pot fer un mal tràngol o et pot bloquejar. Aleshores, res, és qüestió de treballar-ho i arribes abans a l'equilibri. Senzillament, si ho treballes psicològicament, arribes abans a l'equilibri. Bueno, doncs això ni sombra als polítics. A no ser que ells s'ho paguin i diguin, jo necessito un psicòleg, que estaria bé, el primer polític que digués, que sapigueu que jo he anat al psicòleg. T'ho juro que l'aplaudiria, perquè dius, és que a tothom ens va bé treballar. Si jo treballo amb esportistes del rendiment, ara ja és una cosa claríssima. Heu vist a l'Oriol Cardona, la companya esportiva, que se li va trencar els dos creuats, vull dir, poc temps, 4 mesos abans, i estaven seleccionats per les Olimpiades aquestes de muntanya, vale? d'esquí de muntanya. Aleshores, què va succeir? Pues que en 4 mesos s'hi van posar a full i tot l'equip, psicòleg, fisio, metge, cirurgià... Vull dir, és tot un equip el que treballa. Aleshores, què passa? Pues que tenim una mala situació social en valoració de la sanitat. Vale? No tenim conceptes clars de lo que és la salut mental. En aquest sentit, quan jo vaig estar com a decana, ara hem fet 40 anys al col·legi, del cop, fa 3 setmanes, quan jo vaig estar com a decana, hi havia 12, vaig anar a veure en Pujol, el president, i hi havia 12 psicòlegs, que ho he dit algun cop també aquí, per tot Catalunya. Ah, n'hi ha molts més, però no hi ha suficients. Jo trobo la mare d'un nen...
Vols dir a la sanitat pública?
A veure, jo trobo la mare d'un nen que és alextímic, quasi amb rasgues autistes importants. Necessita algú que l'assessori per no patir d'assetjament o els comentaris jocosos de companys de 6-7 anys quan va a col·le i poder tenir un sistema d'amortiguació correcte i tirar endavant, perquè ell té aquests comportaments i els altres pues, li podran contestar, podran fer coses, i diu, jo vull que el meu fill... Vull dir, no necessita una intervenció perquè té una bona relació social amb els pares, té una bona relació social amb tothom, però els pares prevenen i volen que realment aquest nen tingui eines per manegar-se dintre de la pressió escolar. 10 punts! Però per aquí 6 mesos? El nen ja ha començat el col·le, vale?
Perquè el CESMIC està saturadíssim.
Exacte, aquest nen ha començat el col·le el mes de setembre. Què m'estàs dient? Bueno, doncs el tinc jo... I venen a buscar intervencions particulars perquè el sistema no ho és. I mira, vaig en contra meva, però és que jo crec en el ser humà i crec que tenim dret i crec que hi haurà prou feina per tots, perquè com a mi la psicologia és la meravella del cervell i és veritat que utilitzem un tant per cent i que hi ha molta més capacitat. Per tant, per què aquests polítics no l'utilitzen en benefici de les persones?
Per tant, quan valorem un polític, hi ha un element clau que no entra en la nostra anàlisi, que és la salut mental.
La salut mental i la capacitat de gestionar persones. Necessiten un permís per gestionar persones. El material humà és delicat.
I unes revisions periòdiques.
Exacte,
no?
I revisions periòdiques, que això ho estem... Mira, això, Fundació Galatea, que és la fundació dels metges, de revisar els metges, revisar psicòlegs, revisar professionals, jolines, per no dir una altra paraula, senyors polítics, revisins. Revisin, si no ho han fet abans, revisin-se ara.
Però clar, vale? Diran que la seva revisió són les urnes cada 4 anys.
Doncs això és mentida perquè resulta que això és una manipulació social. Per tant, no és veritat que la seva revisió sigui aquesta. Això són els seus vots. Vull dir, que vingui algú i fem un careo. Estic disposada a fer un careo polític amb els conceptes de salut mental pels polítics. El que vulgui, que ho plantegi i ho fem directe. Perquè ens agiria molt bé a tots i jo crec que fins i tot els mateixos polítics sortirien guanyant.
Semblava que després de la pandèmia posaríem la salut mental en primer pla, però com tantes coses...
Bueno, ha anat, eh? No,
ha guanyat una mica, sí.
Sí, no ens desenganyem, però és el que t'he dit, hem pogut augmentar, hi ha molta gent que realment, els psicòlegs amb emergències que vam moure, que és entendre la gestió abans de que hi hagi una situació dura, és prevenir, gestionar emocionalment el tema de la pandèmia que ens va fer estar sols i treballar interiorment i dir, bueno, això és un moment, però clar, molta gent s'agobiava, s'hi ansiava, per tant, avançat, el que necessitem és molt més per crear unes societats millors i més saludables.
I exigir salut mental en tots els àmbits i amb tothom, no?
A tothom, sí. El que passa
sobretot
és que,
els que manen.
A veure, és el que anava a dir, sobretot els que treballen en material humà, perdó, els polítics estan en material humà i és el que repeteixo. O si un policia pot tindre una arma i pot cometre un error si no està en les seves condicions saludables, un polític fa que els altres treguin armes i es matin entre ells. Quina diferència veus? Molt més gran, no? Necessita molt més atenció psicològica el polític per no fer aquests desastres. Per tant, jo crec que seria un gran què que ens podria ajudar a millorar la humanitat si es donessin compte que treballar amb persones no és senzillament omplir les seves butxaques, com està fent el Trump.
Clar i català, com sempre fa la Montserrat Ferraro, el Com sé tu. Gràcies i bon dilluns.
Bon dilluns a tots.
Much more than this, I did it my way. Yes.
yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa, marxem a preparar el dimarts. Aquest dimarts 31, demà hi serem de nou 3 hores amb tots vosaltres a partir de les 9 i fins les 12. Tindrem la nostra especialista en educació infantil, l'Aroa, que ens donarà pistes per aquests dies, per aquesta Setmana Santa. Us proposarem lectures amb la Bernadet Hortal de la Biblioteca Torres i Bages. Seguirem també de prop l'actualitat. Tindrem com a protagonistes els catifaires de Bellvei, que estan d'aniversari. Hi haurà concurs del català al carrer i regalarem un parell de llibres. Per tant, demà jugueu amb nosaltres a partir de les 11 tocades. Hi haurà pantalles i hi haurà tot el que hi càpiga, tot el que doni de si aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa. Que acabi d'anar bé aquest dilluns i fins demà.